Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. Molt benvinguts, mosseguis. Saludem a tots els mosseguis que esteu en aquest episodi, tant els que ens escoltareu en diferit, que sereu la majoria, òbviament, fins als companys que ja estan en directe al YouTube.
Avui... N'hi ha un o ningú?
Hi havia dos espectadors en espera, com avisem en 10 minuts. La gent pues, acaba de dinar o fer les seves cosetes. Molt bé, avui, si els esteu veient a YouTube, ja veureu una cara... que és coneguda, però no de cada programa, que és l'amic Àlex Hinojo. Àlex, molt benvingut a Mossega la Poma.
Bona tarda.
Si no, només és perquè no l'avisem, perquè sempre que li diem que vingui, és superdisposat a venir. O sigui, és culpa nostra que no vingui més.
Molt bé, doncs això, avui en companyia de l'Àlex Hinojo. Parlarem de temes generals d'actualitat tecnològica. De fet, el guió fa por. Fa eco i por, perquè no hi ha res.
Sí, jo tinc coses que parlàvem amb
l'Àlex.
Ja vam invocar-lo. Quan vam fer el programa amb en Dani, jo vaig dibuixar un pentagrama. Com és el pentacle? És el pentacle, oi? L'estrella inscrita en el pentàgon. És un pentacle. Vam fer un pentacle i vam dir Àlex Hinojo tres vegades i l'Àlex em va dir, escolta, tio, què passa aquí? Per al·lusiones. Sí, vale. Coses tenim que parlar.
El que sí que tenim en el guió és un breu comentari que farem a la secció de contacte, un agraïment, de fet, i un tema que hi ha de Netflix també, que suposo que l'haurà posat en magma.
Sí, jo l'he apuntat.
I avui ens posem al dia d'un mogollon de propostes mosseguis que tenim. Moltes giren al voltant de podcast, també d'intel·ligència artificial, etc. Doncs, si us sembla, això... formarà part d'aquest episodi el 545 de la temporada 16 de Mossega la Poma. Falca, falca, falca. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, doncs endavant, Àlex. Comencem. A veure, Marc, tu tenies... Jo també tenia preguntes per l'Àlex, eh?
Devem ser nosaltres... escolta, deixa'm fer una cosa un momentet abans del falca. Deixa'm matar dues aplicacions que són el pitjor que hi ha, que tinc que fer servir per motius professionals.
Una per collons l'hem de fer servir i que és el Google Chrome. Aquesta no la podem matar, que jo la mataria a punyalada, si pogués, però no puc.
Quina?
No m'agrada gens. El Google Chrome.
El Chrome. El Chrome no hi ha manera. Però és que m'obliguen a l'UPC a fer servir un client de VPN raro i després tinc l'altre, l'Express VPN, que faig servir doncs, per treballar normal i llavors de tant en tant el wifi em fa una mica el problema. Vale, doncs, falca, engeguem?
Ja m'he engegat, tira, ja com pots
començar. Ah, ja m'he engegat. Bueno, a veure, mira, quan vam estar mencionant en el programa amb en Dani Amo sobre ChatGPT i tot això, perquè bàsicament professionalment en Dani i jo últimament estem gairebé ficats en això, o sigui...
Som un tema.
A veure, és la primera vegada que em passa, o sigui, a veure, jo l'any 2005 vaig proposar fer un postgrau de programació amb mòbils. Vaig muntar una empresa de programació d'aplicacions web el 97 i amb en Tomàs vam muntar un posó de community manager el 2010 i el 2009 de cloud computing, és a dir, sempre arribem més d'hora a la festa d'arribar massa aviat. O sigui, amb aquesta vegada amb lo de les IA generatives, gairebé arribo tard.
Sí?
O sigui, gairebé arribo tard. O sigui, jo estava treballant, començant a fer proves amb com això i a pensar en com això es cauria en l'educació però diguéssim, al mes de setembre, octubre, provant cosetes, el GPT-3, però una cosa de friquis i tal. Anaves als congressos que et venia gent que et presentava papers i era, no, és que estem aquí innovant perquè estem fent servir eines de control antiplagi amb els nostres alumnes, que molt bé, molt poc intel·ligent. Mm-hmm. Si els teus alumnes poden plagiar és que estàs pensant malament els exercicis, però bueno, deixant de banda això, és dir, tio, tecnològicament, potser els teus alumnes no en saben molt, però si et volen antiplagiar, cap problema. I després em va explicar, un profe em va explicar que per les eines de control antiplagi han detectat que hi ha estudiants que el que foten és que busquen, com que els caràcters Unicode treballen amb molts alfabets, mm-hmm, i moltes lletres de diversos alfabets s'assemblen, per exemple, la L del ciríl·lic és com la I. Doncs tu agafes i fas search and replace i fiques una L ciríl·lica a totes les I's i et passa tots els controls anticòpia. O sigui, la gent busca coses d'allò, però és que...
Feta la llei, feta coses... la trampa, sempre.
Exacte. Feta la llei, feta la trampa. Però, bueno, gaire, és la primera que gairebé arribo tard. O sigui, és al·lucinant que de dir no arriba d'hora a la festa de 3 o 4 anys és una novetat per mi. I llavors, a veure, una de les coses, la discussió principal que vam tenir i vam estar parlant a Twitter és diversa. Si aquestes eines hi ha, els algoritmes són open source, o sigui, el transformador i pràcticament totes les eines són open source, i el que tenim aquí és que hi ha uns conjunts de dades i uns entrenaments, que és a dir, hi ha un esforç computacional, hi ha uns computadors que han estat treballant aquí, però hi sou vosaltres?
Sí.
Magma, Tomàs, hi sou, oi? És que us hem deixat de veure...
Sí, som.
Vale. Doncs el que hi ha és un esforç computacional per fer això, és a dir, s'estimava, hi havia una estimació que havia costat 4,6 milions entrenar el el GPT-3, cada versió de GPT-3 entrenar-lo 4,6 milions de dòlars, o sigui, no està malament, res, morralla. I després hi ha la informació amb el conjunt de dades, que a més hi ha molta feina pagada, allò que hi ha hagut, doncs, articles, ens enviaven Josep Ruan articles, que hi havia hagut gent a Nigèria que cobrant a 2 euros l'hora havia d'estar netejant i fent coses d'això, és a dir, però tota aquesta feina, això és, el que vas és construir una propietat intel·lectual que està parada al software, vale? Però després el que tenim és que sabem que tot això està entrenat amb informació pública o que pot tenir copyright, com en el cas de Getty, que en el Dalí sortia el logo de Getty Images per allà al mig, i dius, és que no n'hi he pagat les imatges, és a dir, és que esteu agafant les mostres gratis, i després en coses que estan publicades sota llicència Creative Commons. Uh-huh. Llavors, jo tinc el dubte de dir, a veure, quan jo publico una cosa, una entrada en un blog, un llibre, el que sigui, una poesia, i dic que és Creative Commons, i dic que no vull obra derivada,
sí,
vale? Una interpretació que jo proposo és dir, jo no entrenar un model amb aquesta obra, jo crec que està contravenint la llicència. No perquè les imatges o els textos o la música que es puguin crear amb aquest model contravinguin això, sinó jo el que dic és l'artefacte que s'està fent com a obra derivada de la meva obra és el propi model. És aquest aparell generador. Després, a l'aparell generador, tu, executant-lo, hi ha molta gent que fent-lo servir, doncs això és, doncs, entre els seus prompts, les seves idees, i a més hi ha una combinació de moltes coses. Però quan algú està creant, és a dir, si tu agafes un llibre, o si tu escrius un llibre i tu tens dret de cita, sí, i pots incorporar una part que jo he escrit, però no me pots ficar tot el meu text a dintre del teu llibre. Llavors, en canvi, el que estic dient, escolta, quan tu estàs agafant, entrant en un model, estàs fotent tot el meu llibre allà
però
dintre.
Però si jo sóc un humà, m'he llegit 12 llibres, i a partir dels 12 llibres jo faig un 13 llibre, que realment és, no és una síntesi, però és una evolució de totes les idees que jo he anat compilant, i al final acabo fent una nova creació, com tot el coneixement sempre ha sigut sumatori, allò és còpia o no és còpia?
Sí.
Sí, és un tema, jo penso que les llicències Creative Commons, d'una banda, estan creades a cavall entre el segle XX i XXI, i encara amb un marc conceptual de l'època industrial, per dir-ho així, no sé si resoldran els reptes amb els quals ens enfrontem ara. Ja han sigut una mica, sempre s'han vist com un pedaç d'internet d'intentar contentar tothom, i n'he sigut un ferm defensor, eh? Però jo penso que ara queden obsoletes com a tal amb el marc actual de llicències que permetin això. D'altra banda, és el debat de si és una obra o no. O sigui, la propietat intel·lectual com es relaciona amb la propietat industrial. Perquè no és el mateix Si la propietat intel·lectual sempre són per obres creatives, obres artístiques, obres de bueno, on hi ha creativitat. I una màquina no se sap, o de moment, no se li pot atribuir creativitat. I el Codex Poetry encara està per validar a nivell legal, a nivell legal. O sigui, no hi ha cap advocat que hagi dit que sí, que fefaentment el codi és poesia. I com que no és poesia, llavors no estàs infringint una norma, és tot un seguit de condicionants. Jo com ho veig? Jo veig que l'entrenament com a model, de dir, si tu vas a un museu i mires milers d'obres d'art, estàs entrenant-te la mirada? És el gust estètic? És el que es feia allò a l'escola o a les institucions educatives? I això em fa a mi com a persona a poder generar una obra. Si aquest símil l'agafem a una màquina, que una màquina passi, que li passin allà en modo com aquella pel·li del Quinto Elemento que comencen a veure
sí.
Tot d'imatges allà veient per entendre el segle XX, això no és entrenar, no és copiar. Jo crec que és un problema aquí de com ho veiem. Si tu veus una imatge i això condiciona la teva capacitat de fer una altra cosa, això és copiar? No ho tinc tan clar. Si agafessis píxels de l'altre, ja tindríem tot un debat. Jo penso que aquí hi haurà el que dèiem, una batalla d'advocats.
Bueno,
si són forts els...
Però fixa-t'hi una cosa, o sigui, en aquest cas tu estàs ficant, o sigui, tu estàs agafant els bits i els estàs ficant en una màquina.
Clar, clar, clar.
És a dir, una cosa és dir, jo et dono una llicència, això és perquè aquests bits els siguis en una pantalla perquè els llegeixi un humà, vale? Perquè l'objectiu és que els llegeixi un humà, o sigui, i tu estàs ficant els bits un darrere de l'altre en un procés informàtic, vale? I aquest procés informàtic, a més, es fa servir per generar valor. És a dir, jo no et deixo que ho fiquis en una base, o sigui, és com ficar-ho en una base de dades.
Sí,
si jo puc agafar i ficar, jo podria dir, no, escolta, mira, jo creo una base de dades determinista. O sigui, el problema és tant que quan estem parlant d'aquests sistemes, hi han dos, el software que hem tingut fins ara és el software determinista, és a dir, que podem predir quin comportament tindrà. Nosaltres tenim un... Segueu aquí, vosaltres dos?
Sí, el que passa és que esteu aquí molt enfrescats i no...
És que no, és que és simplement per saber que s'està gravant, perquè com que no us veig...
Sí.
No, vale. Doncs, o sigui, el procés... Quan jo tinc un algoritme, un sistema determinista, és a dir, l'algoritme amb les mateixes entrades i els mateixos estats dona les mateixes sortides i, per tant, puc depurar-ho. Si el sistema no té errors, i puc determinar si hi ha errors o no, i si les entrades estan ben formades, jo puc fer una predicció de quines seran les sortides i, per tant, em puc confiar en el que hi ha aquí dintre. Llavors, si segurament els advocats estaran d'acord que si jo dic, no, escolta, és que jo agafo els llibres escrits, amb els llibres aquests que estan en Creative Commons, que no es poden fer obra derivada, i els foto en una base de dades, i algú fa consultes sobre aquesta base de dades, segurament estic contravenint alguna cosa, perquè estàs creant una obra.
Sí, jo agafem un altre exemple. Si tu agafes un dataset que únicament el dataset són totes les obres pictòriques de Dalí, per dir alguna cosa així, i l'entrenes, et sortiran obres generades que
semblaran d'en
Dalí. Semblaran de Dalí, però no ho seran. Aquí, que és, òbviament, estem oferint una nova solució tecnològica que ara mateix seria il·legal, però segurament d'aquí 2, 3, 4 anys el que faci és que la Fundació Dalí mateixa generi aquesta aplicació.
Sí, segurament.
Siguin ells els que...
Però són els que ho haurien de poder fer. Però en aquest cas, quan tenim aquestes eines d'IA que semblen creatives, però no són, al final què són? Són eines heurístiques.
Sí.
És a dir, són
és a dir, si tu i jo li fem la mateixa pregunta, ens donarà la mateixa resposta.
O sí o no.
No,
no ho saps. O sigui, tu si fas una consulta a una base... Si jo agafo la base de l'UPC i consulto el teu expedient acadèmic, vale? Si faig 10.000 vegades la mateixa consulta des d'IPs diferents i amb usuaris diferents, trauré sempre les teves notes de la carrera si el sistema està funcionant correctament. És determinista. En canvi, aquests trastos són heurístics, és a dir, tenen una idea del que es podria generar i, a més, hi ha una implementació estocàstica, vale? De forma que hi hagin variacions estadístiques, que és el que dona, la idea aquesta de la creativitat, perquè fan variacions. Hi ha aquestes
diguem
variacions.
Diguem que s'aproxima, però no és exactament igual.
Bueno, no, el sistema està pensat per generar variacions. O sigui, la variació forma part del sistema i de la intenció del sistema. O sigui, que doni resultats cada vegada diferents és una funcionalitat, és un bug, no una funcionalitat. Perquè el problema està que... Digues.
No. Que en el tema de la propietat, a mi em queda claríssim, com ha dit a l'Àlex, que això és un tema de que es creï un marc nou, un marc legal nou, i guanyarà... O sigui, jo no crec que guanyin uns o altres, sinó que el sistema tindrà més tendència afavorir uns o altres en funció de la força dels advocats, com deia ell. Vale? Però està clar que aquí no hi ha encara una llei, perquè això, els sistemes que tenim fins ara de llicències privatives o de llicències Creative Commons, vale? No serveixen. No serveixen. No serveixen per treballar, com tu dius, Marc, una obra derivada, bueno, derivada, per donar resposta al software heurístic. No serveix.
Vale. Aturo la càmera perquè a veure si així us sento millor, perquè tu ens talles, Tomàs. Llavors, o sigui, quan havíem discutit a Twitter...
Perdona, digues, estàs amb wifi o amb...
Estic amb wifi, no tinc més collons, estic amb la de la UPC.
És una merda allà dintre, vale.
Sí.
Segueix.
Llavors, el que quan en parlàvem amb l'Àlex, és dir, una cosa és el producte que tu generes amb un algoritme d'aquests, i el que digues, no, amb un model d'aquests, el que digues, el mateix model és el que hem de mirar, que és el que s'ha generat a partir, has generat a partir d'aquestes eines. Llavors, d'entrada, jo crec que el que hauríem de veure, o si les, evidentment, com diu l'Àlex, les llicències, el resultat de les llicències anteriors és ho decidirà els advocats, vale? No ho decidirem nosaltres, però el que sí que està claríssim és que ens hauríem de repensar, i la gent de Creative Commons s'ha de repensar, de dir, a veure, si jo vull publicar una cosa i la vull donar de la mateixa manera que et puc dir no comercial, atribució, derivats, no derivats, i en totes les variants, algú hauria de dir, entrena models o no entrenis models.
Perdó, el model derivat que té en ment Creative Commons, igual que tenim nosaltres com a creadors de software, moltes vegades és copiar trossos de codi, ¿vale? Però no és el cas de la IA, no és el cas de la IA generativa, no copiem trossos de codi.
Apaga la càmera, Tomàs, sisplau. Apaga la càmera, okay. Que així et sentirem millor, perquè t'hem de veure i t'hem d'escoltar i se'ns talla.
Però aleshores es talla l'emissió a YouTube, Marc, i jo no tinc problemes de connexió.
Dos pedres.
Pobres youtubers.
Però nosaltres no et sentim.
Espera, un segon. Si tallo la càmera, ara m'escolteu millor? Jo crec que no és un problema de la càmera, Marc.
Et sentim una mica millor.
Sí? Vale, vale. Doncs això, que deia, que torno a comentar, o sigui, torno a fer el comentari, No hi ha llicència de Creative Commons ara per ara adaptada a poder explicar o a poder donar resposta a la IA generativa. No va estar pensada per això. Que entenguis el que deia l'Àlex,
sí,
no, Àlex?
Sí, s'ha d'adaptar.
Sí, totalment. Però no només, estem com fa 20 anys quan va començar l'intercanvi de fitxers grans, que va sortir el Napster, van sortir tot de serveis i després, això sempre ho explica el Jenny Rock, i després va sortir un model de negoci amb el Netflix i la resta de plataformes, doncs ara estem en un moment que hi ha hagut una tecnologia nova que està començant a trencar coses, que està plantejant nous dubtes, que ni tan sols gent que s'hi dedica sap com contestar i crearà nous escenaris. Jo ho trobo una cosa ben, ben interessant, però penso que no s'ha d'abordar des del punt de vista de la propietat intel·lectual, ni tan sols. O sigui, és un fals debat. Ja era complicat quan va haver-hi la mig batalla entre les llicències GNU i les llicències Creative Commons, que al final acaba guanyant les Creative Commons a nivell d'imaginari públic. Jo penso que potser hem de tenir una aproximació més com el debat que hi ha hagut sobre el tema de l'ADN, que al principi hi havia, no, l'ADN és meu, no, l'ADN no és teu, tu formes part d'una cadena d'ADN molt més grossa i la recerca sobre l'ADN són de domini públic. Doncs en el cas és com ens relacionem amb la informació. Igual que els fets no es poden, no tenen drets d'autor, perquè els fets no són copyrightejables, hem de pensar què passa amb la resta d'unitats d'informació. Jo m'interessaria més incorporar sistemes que fomentin la traçabilitat de la informació que no pas la propietat de la mateixa, perquè la propietat de la informació és com un tema de qui és l'acudit. Són coses que cada vegada seran més diluïdes. Per això ens interessa més generar programes...
És molt del segle, que, és molt del segle passat, Àlex.
Sí. Sí, però en el moment en què una persona vol compartir el seu contingut, vale, té dret a determinar quins són els usos. I de la mateixa dius, escolta, no atribució, doncs, escolta, no, hi ha o no hi ha, o si no, o dir, hi ha sí, però és una mica lo del GNU, les llicències GNU, la GPL, era dir, tu pots utilitzar això, però si fa servir això, hauràs de compartir-ho de la mateixa manera. És a dir, jo tinc una eina, una obra, que és Creative Commons, vale, que d'entrada és atribució, Uh-huh. I per tant l'atribució se la salten per la, sí, sí, pel forro, vale? És a dir, ei, has creat una, val, molt bé, potser no és hora derivada, però l'atribució te l'està saltant, tio.
Sí, sí.
Tota, l'atribució d'entrada te l'està saltant, és dir, escolta, les llicències que GPL en el món del software és tu utilitzes la meva llibreria, fantàstic, el teu programa, si el redistribueixes, ha de ser GPL. Una altra cosa és que, evidentment, tu pots tindre els teus servidors una cosa amb GPL funcionant i no estàs com que no l'estàs redistribuint, no et saltes la llicència. I el software as a service, per exemple, veu que demostra que la GPL és una cosa del 83, bueno, i no del 2023.
O perquè hem tingut 20 anys d'imatges o 30 anys d'imatges a internet i no s'ha fet que les llicències Creative Commons o la llicència estigui ben detectada a les metadades. O sigui, que
és, exacte, hauria d'estar en el joc hauria de ser mateix.
O sigui, hi ha tota una no voluntat de la indústria o del propi sector perquè no ha vist necessari. Ara és molt difícil a xarxes socials agafar una imatge i haver de posar crèdit, fotografia, no sé què, no sé quantos, o enllaç. Va. Quan tu fas, ara fins i tot et penalitzen les xarxes si poses l'enllaç cap a la notícia, per això la gent posa només la foto, que va començar com un tema de xarxes socials per fer com notícies falses i ara fins i tot els propis periodistes enganxen més la imatge i després posen un segon tuit amb l'enllaç perquè es viralitza més si no té l'enllaç. O sigui, de vegades...
Citar. Exacte, perquè estàs redirigint cap a un altre lloc i tu vols redirigir-t'ho cap on tu vols. I a més a més, per exemple, des d'aquí abans, quan les pantalles eren patateres, uh-huh, fer una captura de pantalla es veia molt, la imatge molt degradada, però des d'aquí hi ha les pantalles retina, uh-huh, tens una fotografia en pantalla, fas la fotografia i fas una captura de pantalla i és igual de bona i s'han perdut totes les metadades.
Sí, sí.
S'han perdut totes les metadades automàticament, però ha format part de la pràctica del que s'ha fet. Mires, què són aquestes metadades? És una captura de pantalla.
No, i que internet hi ha aquesta cultura del mashup. Jo el que convido és a fer una reflexió sobre el concepte mateix de propietat, que un tema és una obra acabada, de dir alguna cosa així, no, és que jo he fet un llibre, he fet tot... Això seria un tema que aniria per la propietat industrial, i jo tinc un contingut que he fet, però si has dit una informació al teu històric de no sé quantos, o sigui, això són coses que jo crec que passaran d'allà. Hi havia aquests dies a Twitter, d'altra banda, hi havia aquella discussió de dir si Twitter havia tancat l'API, perquè ara amb aquests sistemes de capacitat d'intel·ligència artificial, d'analitzar moltes dades, no et podien fer un perfil superbo dels teus 70.000 tuits que portes i vendre-li assegurances, vendre-li al teu, uh-huh, teu banquer per saber el teu comportament, les teves ànsies, i que per això deien que ha tancat això per ells vendre-ho, o sigui, perquè per ser ells els que venen, o sigui... Clar, hi ha la propietat del conjunt de dades, que és tot un tema, perquè també tu, quan publiques alguna cosa a Facebook o a les xarxes socials, els estàs cedint els drets d'autor, que ja ho diu el contracte legal.
Que és el que no llegim mai.
Que és el que no llegim mai, i és un dels temes. És a dir, quan fas una comunicació pública, que és com aixecar en un bar la copa i dir, escolteu-me tots, a xarxes, aquella informació normalment és propietat de la plataforma, no és propietat teva. Tu estàs cedint a t'infinitum els drets.
Ja, però en aquest cas és jo publico en el meu blog, uh-huh, on he posat la Creative Commons no comercial i no atribució, i atribució, Creative Commons, atribució, no comercial, no derivat, atribució. És a dir, em pots fer un quotes sí, sí, verbatim. Això és el que jo demano, vale? I el que demana molta gent. Però, en canvi, aquests continguts acaben a dintre de models on no hi ha atribució, on hi ha un ús comercial, perquè jo he pagat 25 euros o 24 euros aquest mes per ChatGPT, per tant és comercial, sí, i a més s'ha generat una obra derivada.
Atribució i no obra derivada? Pots posar un exemple? Què seria,
sí,
posar una quote?
Sí, atribució és que si agafes una foto que ha fet la GENE, per exemple, és a dir, fotografia, Generalitat de Catalunya o Agència Catalana, i la pots reutilitzar. I obra derivada és quan tu agafo un programa que ha fet aquí en Ludo i jo li canvio el color i li faig quatre coses i el torno a vendre.
El o agafes el teu text i el modifiques.
Un refregit. O... Posar-li el bigot i la Mona Lisa és una obra derivada.
Exacte, és una obra derivada. El bigot és exactament l'obra
derivada.
Jo tinc una frase, una pregunta que la faig en forma de frase també perquè la comenteu Marc i Àlex, ¿vale? Ho heu dit així de passada, però jo crec que és un tema que cal parlar-ne potser més en calma, ¿vale? El cost d'entrenar el xat GPT, el cost de fer-lo anar, de distribuir-lo, d'utilitzar-lo, per exemple, en una cerca, ¿vale? Ho dic perquè hi ha una reflexió, uh-huh, que entenc que no és d'ell, però que la va compartir ell del Cuesta, ¿vale? Posant costos comparats de què li podia costar a Bing o a Google fer una cerca utilitzant un servei de xat GPT, general, eh? O de IA.
Tomàs, anem a fer una cosa. Tomàs, deixa'm que surti, reinici la màquina a veure sense els clients aquests de fet de VPN aconsegueix una millor qualitat, vale?
Vale, ok. Bueno, Jens, no marxeu, que avui...
No, surto i torno a entrar.
Vale, sí. No aturem res. Anava a informar els oients. Això, el problema que tenim avui, us ho explico, tècnicament, és que el Marc i l'Àlex estan físicament a la PELU, que és el nostre estudi físic a la UPC, cosa que passa molt poques vegades, perquè feia tota la pandèmia que no hem anat. Què passa? Que no podem utilitzar el cable de xarxa amb ordinadors que no siguin de la UPC, entenc que li passa això, i a més la wifi allà dintre, com és una capsa de Faraday, no... Sempre havia... Jo recordo que sempre la wifi ha anat fatal.
Ha sigut una mica precària sempre la wifi.
Sempre, sí, sí. Per tant, lamento això i em sap greu perquè sí que tenim gent que ens està veient ara a YouTube en directe, però que no poden veure ni el Marc ni l'Àlex. Esperem ara quan torni que...
Segur que estem en directe, perquè jo
veig
que està com waiting. Sí?
Estem en directe, sí, sí. Ara sortim tu i jo. Sortim tu i jo. Bueno, Museguis, mentre aquests senyors d'aquí no venen, jo volia comentar-vos què tindrem avui a la resta del programa si arribem a temps, vale? Volem parlar també del tema de les ubicacions a Netflix i la necessitat, o, bueno, és que necessitat...
Avui és l'últim dia de compartir Netflix.
Però... A veure,
de forma legal.
No, més que de compartir, avui és l'últim dia que tu has de dir quina és la teva residència habitual, no?
Exacte, sí. Uh-huh. Veurem a veure què fan a partir d'ara.
Vale. Una mica ho vam estar parlant la setmana passada, vale? Perdoneu que canviem de tema mentre venen aquests senyors. I és, bueno, primer, jo crec que com Netflix ha anat provant aquests sistemes, diguéssim, més restrictius a diferents països, vale?
Sí.
Suposo que ell ja en va... Donem per suposat que la gent que dirigeix aquest tipus de companyies no són tontos, vale? O sigui que fan les seves coses, en general. En general. Hi ha altres companyies que té la marina.
Han anat testejant, em sembla, diferents mercats. Em sembla que va ser Brasil, sí, un dels primers. Mm-hmm. Llavors, doncs, deuen fer estudis a partir d'aquests testejos i ara ho han extrapolat a tot arreu. Mm-hmm. Però em dóna la sensació que hi ha molta gent que s'està donant de baixa. A nivell mundial,
Però això pot ser...
No sé si és que fan molt soroll a xarxes socials.
Està molt bona aquesta xocolata,
però... Sí. El tema que vol dir molta.
Exacte.
Ara us veiem
millor, saber què vol dir molta.
I a vosaltres us veu i us escolta millor. Ara et veiem a tu i no veiem a l'Àlex. Deixa'm un moment que...
Bueno, perquè he girat una mica la pantalla, però ja torno a deixar-vos l'Àlex, que és més guapo que jo.
Vale. Estàvem avançant el tema de Netflix, però l'aturem aquí, seguirem després i retornem a la pregunta que jo us feia. El cost d'entrenar xat GPT, el cost de fer-lo anar i distribuir-lo, el cost de que es faci servir dins d'una cerca. Repeteixo, l'Albert Cuesta va posar uns números, els recordaràs tu, Àlex, em sembla Mastodon, uh-huh, que a mi m'han sorprendre perquè no és molt, però és que el tema del que va la cerca, del rendiment de la cerca, és una cosa com molt ajustada molt ajustada econòmicament. Vale?
Doncs, no està clar que la cerca sigui econòmicament viable utilitzar un model d'aquest estil.
Bueno, ho has de quadrar amb els anuncis que pots encabir. Vale? Aleshores, tot això porta ja que sigui necessari el retorn de la inversió i ja estem veient que es comencen a cobrar o bé limitar el servei com ChatGPT i d'altres. No? Comença a ser una pasta, Marc.
A veure, mira...
A tu no, perquè tu paga l'UPC, però la resta...
No, mira, escolta una cosa, és el que li estava explicant. Jo avui, per exemple, o sigui, vaig aconseguir perquè pagar divendres passat perquè no estava obert, i vaig veure un moment que havien obert i ara puc pagar. No cada dia que vulguis entrar dintre a pagar podràs perquè no ho estan dimensionant el que poden arribar a servir. Però fixa't, aquest dematí un estudiant meu m'ha dit, escolta, Marc, tu em volies proposar un projecte a fi de carrera, fem una reunió perquè em donguis el d'allò per no sé què, no sé quantos. Jo tenia les idees una mica clares, escric tres línies en el puto ChatGPT i dic, dona'm els requisits per aquest projecte. Li dono tres línies i me dona una pàgina d'informació. Em llegeixo aquesta pàgina, corregeixo tres coses...
I molt ben ordenada amb bullet points. De lo que
no, no,
és
i ben ordenada, tècnic... no, separat, sí, sí, els requisits sí. funcionals, els no funcionals, els requisits de disseny. Modifico una miqueta les coses.
Marc, te'n recordes les hores que invertíem quan fèiem els programes educatius
exacte.
De l'OPC? Disculpa, tio.
Exacte.
O sigui,
I si haguéssim
tingut això,
si
haguéssim tingut això, tio, uah, flipante.
T'hi cagues. Flipante. Agafar un momentet, ho reviso, en 5 minuts tenia és una reunió amb un estudiant que haguéssim tret aquest output, vale? És a dir, aquí t'envio, mira't això, i jo us he donat el meu calendari de cites per dir, si vols que en parlem en persona, però ara ja tenim tot això avançat. No tinc que jo explicar-li, ell intentar-ho entendre, redactar... No, no, i està redactat una pàgina de requisits i amb això ja pot començar a treballar el tio. Només amb això ja heu amortitzat, eh? O sigui, només amb això, els 20 i pico euros... en temps estalviat, que he dedicat a altres coses i està amortitzadíssim.
Ja, està clar que el que estan fent és guanyar quota de mercat i provar això i després hi haurà ChatGPT sectorials, de dir, hòstia, un agafat en tot el MedJournal, un agafat en temes científics, un altre agafat i llavors ajudarà metges, ajudarà a professions.
I quan el cost vagi baixant, s'integrarà amb altres serveis. Ara Microsoft està ja fent proves per integrar-lo amb Office, amb Teams, que té tot el sentit per fer les actes de les reunions. Clar, hòstia, això té molt de valor. Tu saps la quantitat de temps que s'inverteix en fer aquest tipus de gestió més administrativa?
Moltíssima feina. Eina de vegades de formatejar informació.
Sí, sí, sí.
Formatar
sí.
informació només, revisions... O sigui, és una bestiesa de temps que perdem aquest tipus de coses. I més coses que cansen i que...
La universitat, les tesis doctorals, acabes d'escriure, dius, formata-m'ho, cita-m'ho bé, no sé
exacte.
Quantes...
Revisa-ho.
Més de feina, clar.
Exacte. Jo vaig canviar-me Mac perquè el Word no m'aguantava la meva tesi. El Word de Windows no m'aguantava, patava el Word. I el Pages vaig provar amb un amic i li anava, vaig dir, posa, em canvio a Mac. Encara només per poder redactar la tesi sencera. Si
ara,
no, la tenia que fer
una mica, ara seria una mica al revés, eh? Perquè,
sí, els Pages ja no... Estem parlant d'això, abans de mossegar la poma. Però, a veure... Vàries coses. La primera, el cost d'executar. ChatGPT és un model large, XXL, com a model. La seva execució són 380 gigas de RAM de GPU. Val? És a dir, que necessites una pila de servidors amb moltes GPUs. Val? O sigui, ríe-se usted d'una mina d'Ethereum. Vale? O sigui, seria, has de fotre com a 16 GPUs per poder agafar i tindre tota la memòria. I el càlcul és que per fer que el ChatGPT generi 100 planes costa 10 cèntims. En corrent. No amortització de màquina ni operació de servidors.
Ni amortització del cost de l'entrenament, etcètera.
Exacte. Només execució. 100 pàgines de text, 10 cèntims. Cost energètic.
Però tu compara amb un
notari. Recordes, Marc?
Però ja compares amb un notari, és una...
Crec que va cap aquí, que d'aquí 2-3x anys tu tindràs un notari que serà un programari que tindrà la validació, pop, fa la hipoteca i pagues. I pagaràs les quotes que toquin, sí.
Bueno, i de ser algú que ho signi. Ha d'haver-hi algú que prengui la responsabilitat, però el passant no el tindràs. Però una coseta, llavors, dintre de tot això, llavors, el Bing... Una cosa, el Bing en la cerca, el chat, l'IA en la cerca, jo ja ni l'he provat, no li veig el sentit. Si no li veig el sentit, ho veig com un joguet i per obrir-ho més, hòstia, jo el que veig és com un moviment.
Saps el que m'ha passat a mi amb el Bing? Que jo em vaig apuntar i m'ha arribat ja l'autorització per fer-ho
servir. Jo m'he apuntat i no m'ha arribat encara.
Pues em va arribar abans d'ahir. Hòstia, clar, el primer que fan és que et baixis al Bing, vale, per provar-lo. Me'l baixo, l'instal·lo. I quan l'instal·lo, a baix m'apareixen notícies que jo no he seleccionat
exacte.
De res.
Exacte, és el que passa amb Windows.
Clar, i porto ja tants anys i tant de temps que estic fent servir Firefox, que estic fent servir Brave, que estic aïllat, o sigui, que faig servir YouTube amb un plugin dins de Firefox per no veure ni la publicitat de YouTube. I quan vaig veure aquella cosa a baix, que és molt minimitzada respecte al que hi havia abans, però em va generar tant mal cos que
urticària,
el vaig
instal·lar
immediatament.
Urticària. Amb el Windows et passa. Et surt per tot arreu.
Saps el que passa, Marc? Que jo he arribat al punt de que no vull publicitat. O sigui, jo si un servei el faig servir estic d'acord a pagar-lo. Però no me'l venguis per publicitat.
Però deixant de banda això, la primera és que el ChatGPT integrat a dintre de Bing, hi ha maneres de hackejar i fent injecció de text aconseguir el codi. Llavors, el problema és tant que la integració que han fet és bàsicament és un super mega prompt, vale? Que a més és el codi és Sydney, i que se l'han baixat. Han aconseguit baixar-la i tenen el prompt. Però computacionalment, és a dir, en comptes de fer una integració o un model, no, és un prompt que està allà dintre. Llavors, computacionalment, cada vegada que han d'engegar tot aquell prompt, fa que corri molt menys que el ChatGPT bàsic. Vale? El que sí que passa és que li injecten informació actualitzada cada vegada que fas una query. Si fas una query, li dones al ChatGPT la informació i llavors ell pot parlar. Que és el mateix que feia un plugin de Chrome que va sortir a mitjans de desembre. Vale? O sigui, això ja hi era, però no té sentit. Per mi aquest tipus, o sigui, no està dintre de l'arquitectura de com funciona, però és un moviment que està fent Microsoft per fer que Google s'entrebanqui amb les seves pròpies cames. Vale? I és el que està aconseguint. Llavors, per mi, l'aplicació en el món de la cerca no és... O sigui, però, en canvi, el ChatGPT, per exemple, com l'estic utilitzant jo... O sigui,
com a servei d'eina, com a servei associat a eina corporativa.
O, per exemple, sí. Un ChatGPT, un model més petit, però que sigui només Wikipedia anglesa, Wikipedia en català, un ChatGPT específic. Llavors, si us mireu dintre la mateixa gent d'OpenAI, ho parla en una de les seves entrades al blog recentment, explica com es fan els embeddings. Vale? Perquè és una de les propietats d'aquest tipus de models. Els
tinc models entès per solars, això que la versió de Microsoft fa cerques en temps real a
sí, no, però el que fan és fer una cerca real, li fiquen el resultat de la cerca en el prompt i llavors ChatGPT ja ho sap. Vale? Però, o ho té en el seu context de treball de xatejar, que és el que us anava a explicar ara. O sigui, el concepte dels embeddings és que els models aquests superllargs tenen una capacitat d'aprendre pel context. Sense tindre'ls que reentrenar, tenen com un aprenentatge lineal dintre del seu context d'execució. I això, que tu tens un context d'execució, recorda coses d'aquest context, i per això, per exemple, ChatGPT està organitzat en molts chats diferents i en cada dintre d'aquests subchats recorda totes les coses que s'han dit en aquesta conversa.
I la de Microsoft també té com un tema.
És el tema. Però això és una propietat que han descobert, però això se'n van donar compte, no està dissenyat per això. És una cosa que han dit, hòstia, mira, això passa, casualment passa això, no sabem ben bé per què passa, perquè tot això és estocàstic, és a dir, estan fent proves i descobrint el que funciona i el que no funciona, però a base de tocar el violí. El que sí que hi ha és que aquests algoritmes es poden entrenar, es poden crear models més petits, però específics per un domini de context. I aquí és on pot haver-hi el valor molt bèstia. I proporcionar valors... Llavors, això és el que hem de començar a tenir en compte.
Sí, i si ho compares amb l'aparició dels diaris a xarxes que fa 25 anys, que van tenir el debat aquell de obert, no sé quantos, aquí ja han posat el mur de pagament de seguida. O sigui, t'han deixat 2 setmanes per veure quina capacitat de màquina aguantava i que tothom ho conegui per fer la publicitat gratuïta, i ara començaran a tancar, està clar. Jo no crec que Bing tingui una feature de ChatGPT universal per tothom. No crec que ara per ara, potser d'aquí un temps quan els costos baixin, els costos marginals, però crec que ara per ara no ho faran.
Sí, perquè l'escenari és que a la web els costos marginals tendeixen a zero i aquí els costos marginals no tendeixen a zero. Llavors, ja ho he explicat alguna vegada, el Sam Altman en el podcast Moonshots d'en Peter Diamandis li deia, el nostre problema ara com ara, i estava parlant quan surt GPT-3, o sigui, és un podcast gravat fa un any però que es va publicar en obert, doncs això és el desembre, explicava, hem de trobar la manera d'obrir-ho a molts usuaris perquè el que volem veure és com la gent ho fa servir, perquè això ens dona dades gratis que no hem de pagar als senyors de Nigèria o d'on sigui. I llavors ho obren. El problema que tenen és que moren d'èxit. Perquè, clar, a veure, ChatGPT és el producte que més ràpid va arribar al 1 milió d'usuaris de la història i és el producte que ha arribat més ràpid a 100 milions d'usuaris de la història. És a dir, han mort totalment d'èxit i quan fiquen això de dir anem a fer-ho de pagament, ho fiquen aquí dintre. I llavors, clar, aquí es veu clarament on el setena de la Microsoft ha fet un moviment de jiu-jitsu fantàstic. Fa que Google comenci a donar passos en fals, no compromet Bing perquè Bing és una merda i no el fa servir ningú i no hi guanyen ni diners amb prou feines, és a dir, li dona una mica de rellevància, però on guanya diners Microsoft? És dir, i corre uns quants articles i han començat a parlar de dir, això és una nova febre de l'or, i en els febres de l'or els que guanyen són els que venen els pics i les pales. I és clar, qui ven pics i pales? Microsoft Azure i Amazon. Però sobretot Azure, per què? Perquè Azure porten treballant des de fot més d'un any, treballant amb la gent d'OpenAI per desenvolupar data centers específics per poder córrer aquests models tan grossos.
Amb treballant i invertint ja tenen... una milionada.
No, invertint una milionada, però ara tenen un servei...
10.000 milions de dòlars va invertir en OpenAI.
Tenen serveis... Ja tenen uns serveis creats i dimensionats que, per cert, no són gens baratos, Marc.
No són gens valen baratos. Valen molts diners. Valen molts diners, però ells ara els tenen afinats. I si tu vols agafar i córrer models d'aquest estil, ells són els que en saben. Tot i que Microsoft, tot i que Amazon hi es va temps i que
Google va inventant... Els... Tenen el tooling per entrenar i distribuir. És el gran avantatge.
I ara de cop i volta posen això de moda, tothom, totes les startups d'avui en dia, les de cripto ara ja no sé on són, estan, deuen estar en modus stealth perquè estem a baix del hype, i ara el hype està aquí i totes les startups noves i tot el diner nou està ficat aquí dintre.
Bueno, i ara esperem el GPT-4 aquest que diuen que passen del bilió de dades al trilió de dades, que dius, això és una...
No, això es va, ja van dir que no, que es veu que el focus del... O sigui, a veure, d'entrada, per ficar el trilió de dades has de tenir les dades. Vale? Llavors ha dit d'on treus aquestes dades, i on les cures, i on les refines, i fas que siguin de qualitat. O sigui, el que sí que poden fer és començar les dades d'utilització i els èxits i els fracassos, perquè, per exemple, quan fas servir ChatGPT li pots dir m'ha agradat, no m'ha agradat la resposta, i ho pots verificar, i pots ampliar una mica, però pots ampliar, jo què sé, mig ordre de magnitud les dades, però no pots fer el que deien de anem a agafar i continuar exponencialment. Sembla ser que el que s'estan concentrant és aconseguir els resultats de ChatGPT però amb menys consum energètic i amb menys servidors, perquè el problema és un tema de rendiment. O sigui, en aquest cas és dir, el que tenen ja és prou bo, però ara és dir, el que tu deies abans, anem a aplicar-ho a nivell de dominis. Les aplicacions a nivell de domini. I després hi ha una altra cosa, i és dir, on jo crec que realment hi haurà el valor d'això és quan es combinin els dos mons de la informàtica. O sigui, el món determinista, els algoritmes, que és el que jo he fet tota la meva vida, que en el que fer coses com, jo què sé, reconèixer la cara d'una persona, era gairebé impossible. Era molt, 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 molt difícil. Necessites molta dades i no ho fas bé. Coses com reconèixer l'escriptura, fer traduccions de text, totes aquestes coses costa moltíssim. I en canvi, reconèixer cares, transcriure text, traduir entre idiomes, per aquests models estocàstics és molt fàcil, però en canvi foten cagades impressionants. Si tu de cop i volta pots tindre el model estocàstic que treu coses, però que abans de donar una resposta a l'humà, tradueix això en una consulta al model determinista i obté una resposta del model determinista, llavors podem començar a tenir coses molt bèsties.
Marc, això està molt bé. Porto cronometant el temps que ha intervingut l'Àlex en aquest. Gràcies per haver-lo convidat. I no arribes 2 minuts i mig, ho dic per intentar nivellar una mica.
Home, és un profe d'informàtica, no?
No, perquè està emocionat amb el tema de la IA generativa del ChatGPT. Què us sembla si anem avançant amb altres temes?
Jo volia saber que si a dintre del món de Wikipedia... Què s'està parlant? El Wikimedia, Wikipedia, com veuen això i cap on creus que pot anar la cosa?
Jo crec que els he agafat en calces a nivell fundació, d'una banda, perquè sí que hi ha diversos correus, però els correus són comptes de dir, ostres, hi ha una nova realitat, que fem? Hi ha diverses llistes de correus de, és que no en citen correctament, és que estan incomplint la llicència, això sempre és que arribes tard i t'estàs queixant. O sigui, hi ha una part legal, però que està clar que estàs deixant de ser rellevant. Jo penso que hi ha un projecte que us vaig comentar fa un temps, que és l'Abstract Wikipedia, que la idea és aquesta, fer una gran base de dades i que el sistema et presenti els articles conforme tu els demanes, que aquesta és hi havia un potencial multilingüe molt, molt potent, que les comunitats no l'han rebut molt bé perquè deixaves de poder fer el teu articlet i explicar les teves històries, o sigui, perquè la base d'usuaris ja tenia uns vicis adquirits. Però hi ha un projecte que està portant el Danny Brandt de Teach.
Home, és que la base d'usuaris... Perdona, Àlex, una base d'usuaris són senyors majors de Wikipedia... Ai, perdona, de Wikipedia. Senyors majors de Convergència que els agrada escriure articles.
No, jo crec que hi ha una base, eh? Hi ha tot un tema que és una comunitat sènior, que ja porta 10 o 15 anys amb drets adquirits i una manera de fer que no volen, no estan per la innovació que tenien fa 10
anys. No estan disposats a canviar, sí,
clar, i és obvi. Llavors, hi haurà d'haver... Jo penso que és una molt bona eina i que és possible... Jo penso que aquest tipus de tecnologies facilitarà l'existència de la difusió de la informació i del multilingüisme pel que ha de ser un bon ús per la Wikipedia o pel que vingui després i que segurament agafi molta més rellevància un projecte que ja té i que ha estat a l'ombra, que és Wikidata. Que és Wikidata, que és la base de dades estructurada en tots els fets que hi ha darrere la Wikipedia i d'altres.
La determinista. Llavors,
clar, sí. Clar, perquè l'altre és una informació de context que et podrà facilitar i que podràs anar enriquint, i que òbviament sempre hi ha aquella part de localització. Clar, que
no, nosaltres no podem consumir el Wikidata. Una persona no consumeix bé el Wikidata perquè és no hi ha història i per tant no és memorable. Tu, quan llegeixes un article busques la història, la no sé què, la controvèrsia, sempre vas en aquests punts dels articles.
Igual, si sumem els dos projectes sí que tenim un projecte molt, molt rellevant. Jo penso que en aquest cas, igual que Wikipedia o igual que les llicències Creative Commons, això posa un nou escenari a nivell de gestió de la informació. Què passa? Que tots els... No podem dir, no, ara ja no cal la Wikipedia. Al contrari, cal reafirmar o recanviar el rol dels wikipedistes i dels voluntaris que gestionen informació. Per què? Perquè per entrenar els models hi ha dues coses. Primera, necessites les dades i necessites les dades actualitzades i necessites que hi hagi gent que això... I sobretot, per mi, un dels temes és anar reduint biaixos, perquè hi ha molta informació que encara no és a internet. O sigui, tu mires... Si mires cultura catalana, hi ha primera fila i segona fila. A partir de segona fila no hi ha res.
Mossega la poma no hi és a Wikipedia.
No, ja. Ara tinc un...
Havia de sortir ja el tema.
Perdona.
No obrim el tema,
no hem de ser mai, vull dir, hem de poder arribar al final de la nostra existència sense haver entrat a la Wikipedia en català.
No, i cada vegada que vingui l'Àlex, dir-ho.
Sí, això ja m'ho fan, ja.
Que no pots fer res, perquè ell ja no hi està, però ja dintre, bueno. Però no, digues, era molt interessant. Sí, però digues.
Això, que s'ha de repensar el rol dels voluntaris que validen i documenten informació, perquè què passa? Hi ha el problema aquest de la citogènesi, que si la gent s'acostuma a fer servir Siri, GPT o el que sigui, no acabes consultant la font i això afecta el model de negoci, no tant pel banner i per guanyar dinerets per tenir les webs en marxa, sinó per la base de voluntaris, que dius, si tu mires ara, sempre ho explico, cultura popular del segle XXI, dels últims 5 anys, ja no hi ha tanta informació actualitzada, perquè el jovent... Ja no està fent aquest tipus de coses. O sigui, ja trobes que a Star Trek hi ha molta cosa, a principis del segle XXI hi ha molta cosa, però de les coses més immediates trobes les pop stars mundials, les celebrities, però les segones i terceres passes ja no. Perquè el jovent el que està fent és una altra cosa. Llavors, hi ha una necessitat de rejuvenir la base d'usuaris, però això no és un problema de ChatGPT, però sí, per mi...
Però això està bloquejat d'entrar pels criteris de rellevància. Diu, això no és prou rellevant i, per tant, no pot entrar.
Però Wikidata aquí sí que entra, que és el tema. Per mi hi ha un escenari de futur on els bibliotecaris i professionals d'informació de diverses disciplines han d'agafar un rol més rellevant en garantir la veracitat i la traçabilitat un altre cop de la informació a internet. O sigui, ja durant uns anys ho han fet uns voluntaris, però uns voluntaris no estan fent tota la informació, només feien una enciclopèdia, que és un raconet d'informació que tampoc sempre s'ha dit que era base de dades generalista i ara està esdevenint un lloc de resistència perquè la gent no té ganes de llegir, perquè són continguts de nínxols, perquè l'audiovisual se'ns està menjant i l'acceleració ja no tens ganes de llegir d'un article a fons.
Fins i tot en la cerca, anant a la cerca.
Ja està baixant.
No, el problema és que tu cerques coses, tant a DuckDuckGo com a Google busques coses, i el que trobes és que les propostes venen en format de vídeo. L'altre dia, amb el meu nano, havíem de dibuixar un pentàgon de costat fixa, dic, no me'n recordo com allò es fot. Ho busco a Google, o sigui, no vaig trobar una imatge.
Si parles amb els alumnes, moltes vegades miren més Google per imatges.
Perquè
busquen el PowerPoint i amb tres línies, no busquen l'article de Wikipedia. Perquè està la capacitat de generar i assumir i allò d'interpretació lectora està canviant en sagrada o no.
Però és la paciència, però jo no crec que sigui la capacitat, jo crec que és la paciència, és a dir, hi ha l'expectativa, fins i tot en el moment de plantejar els treballs.
No, és la
manera.
A mi m'agrada llegir, en canvi, cada cop més busco a YouTube. Perquè clar, quan perquè, necessito bé... una resposta concreta, tècnica, real, de procediment, però... a mi llegir... No, perdo molt de temps.
Però està bé que la Wikipedia sigui el manual marginal perquè els youtubers puguin fer el seu guió, entens? I hi hagi unes capes. Sempre està bé que hi hagi més ponts i hi hagi divulgació. Sempre és necessari
totalment
la divulgació. O sigui, hi hagi ponts entre el consumidor i la generació d'informació. La Wikipedia ho feia amb un registre determinat o ho fa amb un registre determinat, però no té per què ser el recurs estàndard, per dir-ho així. Va ser al principi del segle perquè estàvem acostumats a que l'enciclopèdia era el complet però... d'informació. Però jo sí que estic d'acord, o sigui, que s'ha de defensar un model sigui, que no té per què ser una enciclopèdia, on, de manera distribuïda, es pugui documentar i accedir a informació que estigui estructurada, oberta, multilingüe. Perquè, si no, el que trobem és el repte dels ChatGPTs o que sigui, és que a un estat determinat, més o menys autocràtics, clar, hi hagi biaixos de contingut.
Totalment.
Si un ChatGPT-7 decideix que tot el que és català és espanyol, desapareixem. Desapareixem de l'imaginari en
i això,
dos dies.
Però, per una altra banda, jo, per exemple, jo ara, abans que estava, per exemple, quan tenia que publicar articles, ja els pensava directament en anglès. És a dir, jo pensava la meva pròpia recerca i les meves idees les estava pensant en anglès. I ara que tinc ChatGPT i ja porto un mes i mig treballant-hi, és a dir, puc tornar a pensar les meves idees en català, treballo molt més de pressa i l'article que em surt en anglès em surt de molta més qualitat. Perquè, clar, a veure, quan jo tinc que publicar un article d'investigació o de divulgació en anglès, estic competint amb gent que són anglès natius sí. I per molt bon anglès que tingui,
el nivell no serà mai
no arribo, i sempre vaig com allò, arrossegant una motxilla i de cop i volta jo puc començar a tornar a treballar català primer, ja, ni castellà primer, català primer, i a partir d'aquí tradueixo. A partir d'aquí tradueixo. Una cosa amb el...
Perdona, Marc, això que acabes d'explicar és molt important, eh? Molt important. Perquè jo t'he vist treballar, ¿vale? I jo feia temps que no et veia Catalan First a la teva feina. I ara ho fas...
Ah, però no podia ser!
Amb ChatGPT ho fas contínuament. L'exemple que avui publicaves de l'alumne i d'això de recerca i els vídeos que havies estat publicant, bueno, si no recordo malament...
Amb un xat privat està posat, però bueno...
Sí. Recullen aquest... I això ajuda al català, i molt.
Clar, perquè el fa transparent i diem ChatGPT, però jo sempre estic pensant més en temes de veu. O sigui, tu vols, en el final, jo no vull llegir, vull que una màquina, sigui quina sigui, em llegeixi un resum com el que em fa ChatGPT, però en oral. I aquí, en el moment que sigui transparent i pugui interactuar en el meu idioma, estarem parlant d'un altre escenari on la llengua perviu gràcies a la tecnologia. Perquè ara què passa? L'altre dia vaig veure la meva filla que em deia papa, no trobo res a YouTube. I posava vídeos de menys de... que duri 10 minuts. I ho posava en català i, clar, no sortia res. Ella va posar, saps? Vull un vídeo curt de dibuixos. I, clar, ho buscava en català i no sortia res com a tal en la cerca de la tele, que la tenim en anglès, la tele. I, clar, si tu pots interactuar en la teva llengua, els continguts generats en la teva llengua es posicionaran millor, tindran un ecosistema, hi haurà tot un nínxol i serà natural, també, o sigui.
Dintre de tot això, recordar que en la novel·la de l'any 91, Snow Crash, del Neal Stephenson, es presenta com el protagonista, que es diu Hero Protagonist, perquè el Neal Stephenson és així de bo, interactua amb un software que és el bibliotecari i que ell li pot fer precisament les preguntes sobre una biblioteca de coneixement que seria l'equivalent a Wikidata, i la forma d'interactuar és amb una cosa amb un personatge virtual que és el bibliotecari, que és pràcticament ChatGPT. O sigui, és on hi ha valor. L'actualitat, llavors, després el que sí que hem de mirar molt, molt de prop és el tema d'embeddings, perquè tu pots agafar models grans i incrustar-li la teva petita base de coneixement i a partir d'aquí interactuar utilitzant aquest model gran. I els models grans també tenen una utilitat molt gran, perquè aquesta traducció universal que et dona ChatGPT és acollonant. O sigui, la utilitat és increïble. Perquè, a més a més, per mi, la meva observació és que la capacitat de traducció de ChatGPT és un ordre de magnitud en qualitat per sobre la de Google Translator. Sí. I qualsevol hora que he trobat.
Això l'entrevista li va fer el Lex Friedman al Vinyals, a l'estiu, que parlava d'això, que és un dels capos d'OpenAI. T'explicava que el model el van començar a entrenar per fer localització del llenguatge. O sigui, va començar pel tema d'idioma i després s'ha anat veient perquè el que veien era que la capacitat que tenia era molt més potent per d'altres temes que no només per la llengua, però és que és brutal.
La llengua és impressionant.
Sí, sí.
A més, li pots dir a l'estil, és a dir, això passa-m'ho a l'anglès acadèmic, sí, o això passa-m'ho a l'anglès col·loquial.
I per defecte, que és una lluita que no hem hagut de fer i no n'estem prou contents. Saps que sempre estem LinkedIn en català, Instagram en català, no sé quantos. Això ja està en català per defecte.
Però no per omissió, no és que sigui per defecte, sinó que és des de la mateixa concepció, és igual que el sistema que tinguen aquí de correcció, aquesta eina, el Language Tool, que a mi em resol un problema que fa molts anys estava sent un tema de fregament amb l'ordinador, és a dir, contínuament està canviant l'idioma,
sí,
del diccionari del Mac, de dir, no, ara català, ara castellà, ara anglès, ara francès... Aprendre pel cul. Jo escric i el Language Tool identifica'm si estic en català, si estic en valencià, si estic en anglès, si estic en francès.
Sí, això deia
però això què és? Un plugin, Marc? O com
és, o sigui, és una web, hi ha una web que es diu Language Tool, vale? Que seria, sí, és molt semblant a el que era abans el Grammarly, però que no és en anglès. Vale? Sí. I el que et fot el trastoquet és que tu te l'instal·les i funciona amb algunes aplicacions, els que tinguin plugins, i en aquest cas el tinc en els navegadors, els tinc a Obsidian, i llavors, quan jo escric a Obsidian o escric en el navegador, doncs ell detecta en quin idioma estic i em fa correccions específiques.
Vale. Això ja, un dels temes que l'altre dia estava parlant amb Joan Montaner, explicava que, clar, que pel tema dels reconeixements de veu, que la comunitat d'aquí és molt interessant perquè com que són bilingües i anem canviant completament d'idioma cada tres frases de vegades, depenent de l'interlocutor, que això és tot un repte per algunes comunitats i que ell ho veia com per dir, hòstia, Amazon i d'altres servidors el que haurien de fer és fer-nos servir com a mercat nínxol per després anar cap al mercat americà on cada vegada més s'interactua entre el castellà i l'anglès a nivell...
Jo no sé vosaltres, però jo a la feina estic anglès, espanyol i català contínuament, amb tot de diferents interlocutors, escenaris i a vegades compartint el mateix Word o el PowerPoint o el Teams. Estic contínuament canviant d'eina i barreixant contínuament les tres llengües. ¿Vale? I a vegades copy-paste, és a dir, estic parlant amb algú en català i li introdueixo còpies de textos que tinc preparats en anglès, i, en fi, és una mica cachondeo. A veure, ara que ha marxat el Marc un moment, que suposo que ara han tocat parlar a la porta, vaig agafar el cordill del guió i vaig avançar perquè si no no arribarem.
Vinga, és un avantatge, que el Marc estigui la pèl·lo.
Sí, sí. Anem corrents cap a la part de contacte i la segona part del programa. Vinga.
Som-hi.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Val, hem fet un cop d'estat. Està bé que fem un cop d'estat.
La rebeldia és bona.
Hem anat a contacte. A veure, molt ràpid, avui de contacte només una cosa. A donar una abraçada i un agraïment molt fort a en Lleir Massana. ¿Vale? En Lleir Massana ja era mecenes de Mossega la Por. ¿Vale? Però et va escoltar la setmana passada dient que les persones humanes són més feliços si quan ens prenem el cafè del matí hem donat pasta a Mossega la Poma.
Clar que sí.
És així.
És el que ha fet. Saps quina és la reflexió que ha fet en Lleira? Dic, hòstia, jo ja dono pasta a mossegar la poma. Jo sóc feliç, però vull ser més feliç.
Com?
Donant més pasta.
Més pasta.
És clar que sí.
Ha canviat de nivell de mecenatge, tio.
És clar que sí, allò és un altre nivell de felicitat i de satisfacció, clar, personal. Molt bé.
Total. Pues benvingut, Jair Massana, als orgasmes matiners de Mossega.
Moltes gràcies.
Nosaltres cada matí amb el que fem llet brindem pels sponsors de Mossega.
Els mecenes, sí. Va, vinga, doncs fa el cap de Bite i tornem de seguida per unes últimes preguntes a l'Àlex i ens anarem corrents a el que ja havíem explicat de Netflix i a les propostes que avui hi ha 10.000 milions. Vinga.
BiteRight simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. BiteRight redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. BiteRight patrocina Mossega la Poma. Més informació a biteright.dental.
Àlex, com veus Mastodon? Tu hi ets? Et veig participar
sí, més o menys.
Activament. Per cert, estem arribant... Cada vegada que Twitter fa el que sigui, ho digui el Musk o no, hòstia, incrementem molt els nivells d'usuari i anem, però vamos, a matar cap als 10 milions d'usuaris, vull dir que molt bé. Com ho veus tu, això? Com veus Mastodon, en general?
Sí, ho
veig 10 milions d'usuaris.
A Mastodon, no.
ChatGPT en té més.
Sí.
Ja, va, però estem parlant de coses diferents.
Bueno, hi ha el tema de Mastodon versus Nostr o coses d'aquestes de dir... Jo veig que hauríem d'anar cap al model aquest que és un protocol, que jo pogués tenir el meu... Més que la meva instància, el meu perfil públic, com el sistema aquest del NOSTR que ha promocionat el Jack i uns quants més. Que a mi m'agradaria això, que igual que fos un protocol, igual que la xarxa social fos un protocol, igual que la SMTP de correu, o sigui, aquest seria el model obvi. Perquè ara Mastodon, per exemple, el .cat, que el vau tenir aquí, l'SPLA, que és superguai, però si aquest tio li dona un home a cucó, què fem? O sigui, en el fons estàs allò en el benevolent dictator, que deien de la figura aquesta, és un voluntari que li dedica moltes hores.
Sí, el problema de Salvador, el problema no és que hi hagi un nivell, o sigui, no hi ha que hi hagi un malote a darrere. El Salvador Pla, pobret, és molt bona gent, molt maco.
El problema és
que pues, la vida el porti doncs, a haver de prescindir, o li passi, o sigui, coses que es passen a tots a la vida.
Clar, que és un model...
Sí, estic d'acord amb tu.
Hi ha aquesta banda d'un costat, que té un potencial, com dèiem, en el sector privat, que podien haver instàncies del Barça, d'Òmnium o de grans entitats que poguessin tenir la seva instància. Que
de les universitats. De les universitats, sí.
Això estaria bé.
Els alumni de les universitats.
Això estaria bé, però clar, hi ha el tema de quina és la funcionalitat final. Ara encara es defineix com a alternativa. És com els anticapitalistes. Els anticapitalistes necessiten el capitalisme. Per definir-se en contra d'una altra cosa, ontològicament ja et fa depenent d'aquella cosa.
El NoSQL depèn de l'OSQL.
Bueno, és aquella cosa de... ara encara està definit com una alternativa A i no com una realitat en si mateixa. I llavors sempre el que tenim és això, tenim una colla de rebotats o un altaveu, una comunitat que és superxula, que està molt bé, on ens sentim còmode i et dona aquella sensació d'internet primigeni de finals dels 90, principi del 2000. Per què? Perquè hi ha el mateix tipus de comunitat, segurament una comunitat molt similar. Jo entenc perquè això sigui interessant, hauria de ser més generalista. Ens agrada o no, eh? O sigui, hi ha de venir més gent, incloent la quota de gent que no t'agrada, per dir-ho així d'alguna manera.
Hi ha un tema interessant, perdona, Àlex, hi ha un tema interessant amb aquest tipus d'eines, a diferència d'Instagram, de Facebook, de Twitter, en general, parlo, que no premien la verborrea, no premien l'ego. No estan pensades per fer-ho. Els algoritmes, la manera de funcionar, com estan dissenyades, no, a veure, Twitter és un admecacito constante.
No estic tan d'acord, No estic tan d'acord.
Però tu et fixes que Mastodon no funciona de la mateixa manera? No hi ha premi per...
Jo no crec que Twitter i
sigui que acabeu de començar els de Mastodon, Tomàs.
Si fas contingut populista, Mastodon funciona. O sigui, jo he fet de dir, ara faré una cosa més populista i veus que aquell dia doncs, tens molta més impacte i tens més seguidors i tens no sé quantos. Jo penso que el que tu dius és pel tipus de comunitat que estem seguint o de la qual formem part, que és un altre tipus, però tu imagina't que ara comencen a venir celebrities a ensenyar...
Estic d'acord, eh? El típic tuit que em feia molta ràbia, eh? Ai, avui m'he aixecat i se m'ha caigut l'espardenya a l'inodor. I a tu com et funciona el dia? Dic, a mi què cony m'importes tu ni l'espardenya a l'inodor? No m'estàs donant res que em modifiqui la meva vida. Vale?
En canvi...
I això era típic de Twitter. I això començo a veure una mica també a Mastodon, sinó a la federada, les lligues federades.
Però
i porno, Marc, hi ha porno.
Ja comença a haver porno?
Sí, segur que hi ha porno.
Arribarem junts, tio. Si hi ha porno, de 10 o 100 milions, amb res.
Llavors,
jo el que veig és que el que a mi m'expliqueu de la interacció que hi ha a Mastodon, jo la, la
és molt happy flower encara.
Mossega la poma en el Telegram. O sigui, el grup més, sí, diguéssim, més tancat i això, i la tenim el grup de Telegram de Mossega la poma i allà no hi ha ni publicitat.
Sí,
res, i tenim el grup de... dels En el futur tots serem gilipolles, que aquesta setmana ens ha sortit des del grup d'energia, han proposat una notícia d'un diari d'Alemanya que explicaven que havien ficat molins de vent soterrats. Fantàstic!
Però era un diari, era un Mundo Today.
Evidentment, era com
un Mundo Today.
Però és, el problema és que s'hagi, que aquesta notícia es faci perquè, perquè hi hagi... O sigui, és, jo no entenc com pot haver-hi gent que s'oposi a l'energia eòlica, l'eòlica. No ho entenc, o sigui...
Home, energia eòlica soterrada, no sé. Però en tot cas, tornem aquí. Com està molt bé la reflexió que fas de Mastodon, la necessitat potser de que hi hagi un... no sé, un sistema, no? Que on tu puguis difondre, sí, les teves opinions. Que també depèn molt de què vols utilitzar, eh? Jo utilitzo molt, ho feia a Twitter i ho faig encara amb millor ganes i amb millor resultat a Mastodon, de RSS.
Vale? Sí, mira, Tomàs, el problema que hi ha amb Mastodon és que Mastodon és un sistema descentralitzat, però no és un sistema distribuït. És un sistema federat, descentralitzat, però no és un sistema distribuït. És a dir, tu depens d'això, com deia l'Àlex, depèn... O sigui, en el moment que tu... És a dir, i el fotut aquí és que la solució està en el model web 3. És a dir, en el moment que tu dius tu tens la teva adreça en un blockchain i que tu, a través de la teva wallet o a través del teu d'allò, i tu a partir d'aquí fas les teves comunicacions i actues en una xarxa realment distribuïda, vale? I llavors... No hi ha cap node que pugui caure i no es pot parar. Com no s'ha pogut parar l'Emule, no s'ha pogut parar el BitTorrent.
Clar, i un altre tema és jo fa uns anys em van convidar a una xerrada al Reina Sofia i vaig parlar amb el Chris Martin, que llavors era un dels capos de Twitter, val? I ell em deia, ja llavors, 2010-2011, em deia que ell el que tenia més por era les converses tancades. Que el que estàvem veient és que la necessitat dels més joves, ja llavors, no tenien necessitat de parlar en obert. O sigui, si tu penses... El concepte aquest de Twitter o de Mastodon de dir vull tenir una conversa oberta amb anònims, jo puc tenir una experiència molt més bona amb un grup tancat de Telegram, amb una vertical de temàtica, que no pas amb un lloc on, en el fons, és com un bar que vaig allà i com digui una cosa més alta, em cauran hòsties.
Com es diu aquella plaça a Londres que tu et puges damunt d'una banqueta i fas el teu discurs?
No me'n recordo, però sí.
És això.
Model. O sigui, l'alternativa és... entenc el sentit de tenir una plataforma, una xarxa social, però també és el tema de per què ha d'estar oberta o tancada i quins són els beneficis i quins no. Clar, aquí hi ha tot el tema de les guerres d'informació i tot el que ha passat en l'última dècada, però jo entenc que anem cap a un model diferent on segurament tindrem xarxes socials més segmentades, és a dir, mira, jo amb aquesta o tu tindràs la teva xarxa social de Lutiers, per dir-ho així, on parles les teves coses, que a mi m'encanta que sigui Lutiers, però si cada dia estigués penjant coses de Lutiers,
em cansaries.
I tinc amics o familiars que pengen cada dia, m'ha caigut la sabata al lavabo i llavors no el segueixes. Però és clar, les xarxes socials generalistes durant un temps van servir per conèixer gent i ha estat superguai, perquè mira, jo us vaig conèixer a vosaltres, per dir-ho així, i d'altres han entrat en unes comunitats, però a llarg termini, un cop coneixes aquesta comunitat, ja és com tenir, compartir pis o anar de viatge 2 setmanes amb una persona, el tercer dia comença a fer pudor, saps? És com el peix. I llavors és aquest tema de... Bueno, s'han madurat les xarxes i vale, ja hi ha unes comunitats que s'han establert, però què fas amb tota la resta? Estem a la discoteca a les 7 del matí i encara no tancant la música, i això per mi això és Twitter ara mateix, que hi ha coses molt bones, però hi ha d'altres que s'han de repensar.
A més, quan tu estàs en una xarxa pública...
Que estan en mans privades.
Sí, bueno, això ja ni...
A veure, i que hi ha un carcamal que fa i desfà com li dóna la gana.
El del carcamal és hasta divertit, eh? A veure, el que passa és els que portem... Jo la gent que segueixo Twitter, de tant en tant pengen allò de l'aniversari, que surt aquell logo en plan Estudio 54, i dius... I clar, tota la gent que estan allà, és a dir, primer de tot, tots, pràcticament tots, estan jugant un rol. Vale? Des d'en Benjamí,
des d'en
Benjamí fins a mi, cadascú té el seu rol.
Com a quatre, tenim, o grup social.
I a més hem desenvolupat una pell dura, tenim la pell ja dura i endurida, vale? I saps el que has de reaccionar i el que no, i hem tingut que aprendre-ho, I hem tingut que aprendre, hi ha hagut un aprenentatge, i llavors hi ha una pell dura i una autocensura, i a més tu saps a dir, el que jo vaig a fer ara és coherent amb el rol que jo estic plantejant. I aquest rol, quan estàs en un grup de Telegram o estàs parlant amb un grup molt més petit, vertical, doncs pots trencar totalment el rol. Ja, perquè ja no estàs en un altre rol. És a dir, som molt conscients de que en cada escenari fem una cosa o una altra. I segurament coses, per exemple, que diem aquí en el programa, no posarem per escrit.
Sí, no les dius.
No les posarem per escrit. El que passa, i jo crec que és, a veure, hi havent-hi eines com Whisper i companyia, que tot es transcriu i tot això, és dir, compte, perquè potser coses que hem dit aquí es transcriuen i surten de context, però no hem tingut mai aquest... La sort que ens afecti això és perquè no som prou grans. Segons si ho fóssim, potser tindríem problemes.
Bueno, ara quan
estic
centrant en el següent model de GPT Voice...
Exacte, en GPT Voice ja fliparem tots aquí, eh?
Anem a avançar de tema. Tu tens Netflix, Àlex?
Des de fa poc. Em vaig donar de baixa fa un temps i ara les nenes volien veure el musical de Matilda i vaig haver de tornar...
Matilda? Jo tinc el de la mama.
Has tornat en plena crisi, eh? A veure, Marc, tornem al tema de Netflix. Sí. Què passa, Netflix?
Vinga, una notícia que segurament serà rellevant per molts mosseguis. I és que avui és l'últim dia, avui 21 de febrer del 2023. Si no heu posat una ubicació principal, Netflix la posarà per vosaltres. I què vol dir? Bàsicament, doncs que a partir d'ara Netflix podrà bloquejar, si és que teniu la compte compartida amb varis amics, aquestes connexions que no formin part de la ubicació principal. No sabem exactament què passarà, però a nivell legal, diguem-ne, tenim dues opcions, donar-nos de baixa o pagar més, bàsicament. A partir d'ara, cada nou amic o subscriptor, cada persona que comparteixi la compte, haurà de pagar 5,99 al mes més del que estàvem pagant ara. Recordeu també que hi ha un pla bàsic amb anuncis que val 5,49, però totes aquestes són 720, és qualitat.
Jo crec que patarà abans Netflix que Twitter.
És possible que el compri una altra empresa o...
No, és un tret al peu tremendo i a més pensa que venen els de Sky. La gent de Sky estan a punt d'entrar i venen amb un catàleg igual de fort que el de Disney, perquè a més moltes coses que estaven abans en Netflix que han desaparegut, que ja no hi són, les tenen ells perquè han recuperat els drets, i durant uns anys aquesta gent havien estat cedint catàleg important de sèries i de coses, i de pel·lícules i documentals i coses, que la tenen aquests, i per tant entra una nova plataforma de streaming amb molt de contingut de fondo, que és contingut, diguéssim, de primera línia perquè estava en xarxes de televisió i amb uns nivells de qualitat importants, mentre que Netflix té els seus experiments, alguns surten bé, alguns no. Vale? Té coses molt bones, per exemple, estic mirant amb la família, el Wednesday aquest, el de la família Adams, és excel·lent, però clar, és Tim Burton. Però no tot els hi surt així de bé. Llavors, tens Filmin amb Doctor en Alaska, el qual ja dius, hòstia, d'allò, tens Disney amb un fondo de catàleg acollonant i tant en tant va afegint catàleg. Coses que estaven a Netflix ara han passat a Disney. Tens els d'HBO. Els d'HBO tenen catàleg propi.
Un respecte. HBO té The Wire. Vale? O sigui, un respecte.
Té The Wire. Té Roma. Té El Soprano. Té Joc de Trons.
Hòstia, l'estic tornant a revisar The Wire ara i m'emociona com la primera vegada que el vaig veure. Sí. És una història tan ben lligada... No sé, a mi m'agrada molt, la veritat. Està molt ben feta. A veure, el problema, Marc, és que Netflix té molta més competència, ¿vale? I cada vegada té més competència, cada vegada aquesta competència la té més ajustada i cada vegada té menys contingut perquè produir contingut nou és caríssim.
Mira, era una vegada Netflix que va guanyar a Blockbuster i Blockbuster era odiat perquè obligava a pagar per als dies que tardaves d'entregar la cinta. ¿Vale? I ara Netflix està convertint-se en Blockbuster.
Està en el moment que comença a baixar la corba de maduresa i comença a veure que estan trencant el pacte social que teníem els seus usuaris. Si tu, ells sabien
sharing
perfectament que tothom compartia el password, van fer una campanya,
sí, i VPNs...
I a partir d'ara, quan no et comencen a sortir els números, me dius, no, ara de dos comptes tindré dues factures. És aquí com... hi ha un tema de no cuela, senyorita, o sigui... està bé que ho intenti monetitzar, però això hauria de penar cap a les seves...
Mira, hi havia un professor d'economia...
Que ha tingut que recular. Mira, hi havia un professor d'economia que no és en José Cabré i que no penso mencionar el nom, que ens va explicar una vegada un cas d'estudi d'una empresa d'avions que van agafar i van calcular que si ficaven menys olives, menys olives en la, com a cas d'innovació. Escolta, vam comptar les olives d'allò i traient una o dues
una
olives
menys,
en les amanides... O amb ell estalviaven no sé quants diners. És a dir, a veure, quan entres en la teva fase de negoci en què la manera de guanyar més diners sí, és treure les olives o treure menys ametlles per la bosseta, és dir, ja vas de cap a caiguda. O sigui, és cauràs abans o cauràs després, però se t'han acabat les idees. No és innovació, és racaneria.
Se t'han acabat les olives.
Bueno, i tu que vols és que la gent digui vull a Netflix amb 4K i no vull mirar cap altra cosa, però és que la meva situació ara és que ara estic mirant una cosa a Netflix perquè ha sortit aquesta sèrie, però normalment sempre estem a altres sèries. És que Amazon és gratuït, pràcticament, perquè el Prime és gairebé obligatori tenir-lo.
Dius, no és el cas.
No és el cas, però hòstia, no, tens el Prime, tens Apple, que compres un Mac i et donen mesos.
Ho dèiem la setmana passada. HBO...
Tens BitTorrent.
Tens BitTorrent. HBO no és que tingui un catàleg bestial, però té... jo crec que la qualitat preu compensa perquè té coses molt bones. Jo he parlat de guai, però trobaria moltes.
Crec que va ser Netflix va estar a punt de ser comprada, venuda fa un parell d'anys i era el moment. I ara s'ha quedat, el que diuen en castellà, com posti sin novio. I està intentant monetitzar-ho com pugui, però està de capaiguda.
Si tu tries un contingut aleatori a HBO, tens la probabilitat de que sigui una cosa decent és molt més alta que si tries una cosa aleatòria a Netflix.
I per morralla gratuïta, que és el que s'està convertint Netflix, amb alguna excepció, ja tens Amazon. I després, si ets de la banda friki dels videojocs o de Star Wars
Twitch.
O de tal, no, tens Disney, vale? que està fet, està
pensat per això. I Amazon tens Picard a la tercera temporada, eh?
On està aquest? El Fast and the Furious, on està aquest?
Està en el Sky, se'n va cap a Sky, el Fast and the Furious.
Vale.
O sigui, és gairebé obligatori. És gairebé obligatori.
Bueno, va, escolta, nois, que tu has de marxar. L'Àlex ja porta estona, pobret, i tanquem el programa amb les propostes. Tenim moltes avui d'intel·ligència artificial i jo crec que va bé. Alguna no, eh? Però en general sí. Vinga, anem cap a propostes.
Una cosa, a veure, una cosa. No oblidem una cosa. Hi ha una... hauríem de tindre un pòster. Si tingueu, quan penseu en innovació i en tecnologia... hauríeu d'agafar el pòster, posar-vos un pòster a la paret o a la porta amb la corba del hype de Gartner. O sigui, ara, l'any passat, la temporada passada, vam estar parlant molt de cripto, ¿vale? I també ho dèiem, vigilem, que hi haurà la baixada. O sigui, i això ha pujat tan de pressa, hi haurà una baixada. El que passa és que com més comprimida està la corba de Gartner, més a prop es troba el punt, diguéssim, on és útil, on té utilitat i es pot aplicar a tot. És a dir, o sigui, veurem una baixada de prestigi i de tot respecte de les IAs tan superbèstia, perquè és que ara ha pujat com l'espuma i baixarà igual que van baixar les .com, igual que han baixat les cripto, igual que... tot baixa. O sigui, el hype, la corba del hype és gairebé... és inevitable.
Perquè és el moment que tothom en parla. A més, si més la informació que hi ha a premsa generalista és bastant pobra. És bastant pobra.
Patètic, o sigui... bastant.
Anem a propostes, vinga.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Estic molt content d'aquestes dues primeres propostes que us comentaré, no per res, sinó perquè m'han arribat per correu electrònic.
Feia... Hosti, encara funciona el mail.
Wow.
Feia anys que
el
no
mail arribava la proposta.
La Falca diu que les envieu per correu.
Sí, llavors... sí, perquè la Falca no està corregida, sí, però la veritat és que entre el plugin que tu vas fer, no? L'addon que vas muntar dintre de Telegram i que la majoria provenen de gent que ja està a Telegram, tot ens arriba automatitzat dintre del grup de Telegram.
Clar, clar.
Per tant, m'ha estranyat molt que ens arribi una per correu electrònic.
Deu ser gent que no està al Telegram.
Bueno, dues ens han arribat, els de Meshing, eh? Un és una parlant de Tesla, que és un documental en 3 episodis, que es diu El Show d'Elon Musk, que està disponible a Movistar Estrenos.
No, El Show d'Elon Musk.
No sé d'on ve això. Sí, no sé d'on ve això. No, no, no. Ni ho he vist ni ho veuré perquè no tinc Movistar. o com no estigui a
Torre. Dona't d'alta, no. Tomàs, ara que hi ha Netflix. Dona't d'alta no, Movistar. Mira,
jo tinc això de Movistar que és el sogre. Per
vaig donar-me de baixa de Filmin. Vaig donar de baixa de Filmin que s'ha de recordar...
Però ara hi ha Doctor en Alaska, tio!
No, i no només
això.
La plataforma
que té més continguts en català, sí, sí.
Filmin és la que té més continguts en català?
Però no només és perquè té més continguts en català, perquè ha tractat el català bé des del minut zero. Amb la interfície, amb tot. Filmin sempre ha sigut curós amb això. I vaig donar de baixa i possiblement torni...
L'airplay de Filmin ha sigut una caca sempre, per això vaig donar de baixa, això per
tema.
Això, concretament.
Això és un altre tema.
No hi havia Magna. Manera de que anés el puto airplay cert, que fa una dècada que s'ha inventat.
És cert. Però bueno, jo...
Així que si m'escolteu, jo em vaig donar de baixa.
Ja l'he dit al Jaume, ja.
Ja, ja. Bueno, seguim. Emeixin, llibre. Interessant llibre de Toni Fadell amb títol Build, construeix o crea, que es diu una guia poc ortodoxa per fer coses que marquen la diferència i explica moltes curiositats d'Apple, de Nest, de Google. Aquest llibre també ens el recomana Emeixin.
M'encanta com ha pronunciat el nom del Toni Fadell, Toni Fadell, és com si fos del Bages o...
és, Toni Fadell, és que pensava
Fadell.
Que era
Toni Fadell, Fadell. Era un dels vicepresidents d'Apple amb en Steve Jobs
fent
l'iPhone,
és un dels pares de l'iPod, no?
De Can Farell.
Pensa que normalment
és de Santpedor.
De Santpedor. Pensa una cosa, que jo per transportar les propostes, tot i que ja estan treballades, d'on, del pot de les propostes al guió, clar, que te les has de copiar...
Hi ha una feina,
has de,
no
hi ha una feina, has d'accedir a l'all... Bueno, en fi, hi ha una
entendre
feina.
Entendre què vol dir el mossegui, que a vegades també
costa. Sí, que a vegades la redacció...
Sí,
no
costa,
només
costa, a vegades costa.
Doncs ho faig a última hora abans d'anar a dormir, i estic molt dormit, o a bé al dematí i encara tinc lleganyes. Vull dir que
has de haver pres el cafè de la has de fer-ho després el cafè de la felicitat.
Sí, sí. Vale, Antaful Nebot, que ja ha sortit el llibre d'Enganyet, tios, que ja el tenim aquí. Vale?
Que sí,
és la democràcia
sí.
Mor al núvol i, a més, es pot explicar qui tindrem la setmana que ve o encara no?
En teoria, tindrem en Enganyet aquí en l'estudi, o sigui que ja vindràs, oi, Tomàs?
Sí, quines dues setmanes de lujo, tio. L'Àlex i Lujo i el Enganyet. Ja,
vens... No, el telonero.
No, home, no. Però si se t'estima el llum, què dius? Telonero, on va? Vinga, va, en Cine. Ens recomana una web que... Digues, digues.
No, no, que sí, que deu, però això, que allò és vine, Tomàs.
Intentaré, a veure què passa. En Cine Web ens passa l'enllaç d'una web, que ara no recordo el nom, perdoneu, és per saber què es cou en el món de la intel·ligència artificial. Un segon que l'obro. És... There is an AI for that, vale? I són tot de recursos, llistats, per codificar, per crear imatges, missatges empàtics, per story writing, per xatejar...
Jo no puc confirmar ni negar que algú que coneixem en el programa ha agafat i ha fet un programa amb una IA per fer un scraping d'aquestes webs que tenen directoris d'IAs i ha generat un Google Docs amb la llista de totes les eines aquestes que hi ha. No puc confirmar ni negar que això ho hagi
tinc
fet.
Tinc una reunió en 5 minuts. Necessito acabar de llegir les propostes o et deixo tu, Magma, perquè les llegis perquè haig de marxar. Tinc una reunió en 5
minuts. Jo també tinc classe d'aquí 5 minuts.
Va, doncs vaig ràpid. En Francesc Febrer ens parla d'un podcast, diu, s'acaba de publicar la darrera actualització... Ah, no, ens parla de Podcatcher. S'acaba de publicar la darrera actualització de Pocket Cast, segons ell, el millor reproductor de podcast, i jo dic que és un dels, si no és el millor, un dels millors. I la novetat és que, per fi, aquesta versió nova inclou la traducció al català, on, precisament, en Francesc Febrer ha treballat per traduir-la. Vale? Rafael Jesús, Star Wars, això ho sabeu tots, el dia 1 de març, que s'estrena?
Mandalorian.
La tercera temporada de Mandalorian.
Tu.
Que diuen que s'han deixat molt la pasta, que sembla que val la pena que la
Veiem, eh? Clar, és el producte estrella, és el producte estrella. Sí, sí, sí. Perquè pensem que, a veure, en Marvel totes les pel·lícules que han fotut en la quarta sèrie de l'MCU estan sent un cagarro impressionant. O sigui, no se'n salva ni una. Llavors, vale. Mandalorian
no és el meu món. No és el meu món.
Com?
Que no és el meu món.
No és el teu món. Però és que a mi sí, jo sí que sóc molt de Marvel i tot això, i no, és que van començar a meter-nos a cagar-la i Wakanda Forever és un trunyo rodolant per una muntanya.
En Carlos Terlux, parlant de robots, ens porta un vídeo d'un robot que està esculpint un marbre amb una absoluta precisió. No sé si l'heu vist, el vídeo
no.
Que va compartir el Carlos Terlux. Flipant.
Després el miro.
Una cosa curiosa. En Rafael Jesús, parlant de fusió nuclear, ens enllaça amb un article de Xataka, on vam parlar aquí de fusió nuclear, si ho recordeu, vam portar un científic que era del Gremio, i ja no el que es va fer als Estats Units, sinó una cosa que s'està fent aquí a Europa, que ho refresca i, bueno, ho actualitza. Si us interessa el tema, llegiu l'article.
Per cert, és una bogeria. D'ençà d'aquell programa de Mossega la Poma, no del programa, sinó de la notícia que va fer que féssim aquell programa, està arribant en el món de la fusió nuclear, està arribant molt, molt de finançament privat. Molt.
Gràcies a Mossega la Poma.
Gràcies a Mossega la Poma.
Segur,
perquè
segur.
Sí, és així.
I els mecenes. I els mecenes. Una sèrie que ens la porta el Rub. Això és com The Mundo Today, però amb sèries. Hi ha un sketch que crec que va sortir al Saturday Night Live, ¿vale?, que parla de Mario Kart adaptada a sèrie feta per HBO. Vale? Amb els protagonistes de The Last of Us. I és fake, però és un sketch fake, però està tan ben fet, I és brutal. O sigui, surt el tio, com es diu l'actor? El Pedro, el que surt com a protagonista, surt vestit de Mario Kart, tio, amb una noia amb el cotxe de Mario Kart i amb un món totalment destruït. En fi, brutal. És molt, molt bo, molt bo. Marc, has provat You? Y-O-U, You?
Me va explicar en Dani que ahir vaig provar i em va semblar que anava bé, però jo és que sóc molt de DuckDuckGo per al meu workflow, no l'he tocat.
Ara està basat en intel·ligència artificial per fer cerques i ens el recomana en Josep Solanes.
Una cosa, fem un favor, o sigui, a veure, intel·ligència artificial, ja ho va dir, o sigui, és la branca de la investigació en informàtica de les coses que no funcionen. I quan funcionen és una altra cosa. O sigui, ChatGPT és un model generatiu basat en un transformador. Punt. La intel·ligència artificial no funciona encara i no s'ha inventat encara. I qui ven intel·ligència artificial ens està venent fum. Ara tenim sistemes de traducció, reconeixement de veu, transcriptors, reconeixement facial...
Tens raó. Marc, has de marxar, de veritat.
Tots hem de marxar, per tant, una abraçada a tots els que ho seguis.
Deixa'm que digui l'última, que aquesta l'he escoltat. Hi ha un podcast que porten uns xavals, clar, comparats amb les nostres edats, que ens ho recomana enormement. Aquest podcast es diu La Rebassada. Diu, un podcast que es passa de frenada. Vale? I és... imagina't, Mossega la Poma, però amb gent jove, molt jovenets.
Més jove que nosaltres.
Molt més jove que nosaltres.
I amb temes, hem de fer un Battle Royale o alguna
cosa. I amb temes i format que amb ells els hi mola, i amb el seu context, i amb les seves dades vitals. ¿Vale? I està molt bé. Està molt bé, vale? Estrap i Chan. És Mossega la Poma, però com Minions. Total, total. Molt millor que nosaltres.
O sigui ara ens estan dient que els hi agrada un programa que fan el que ens han estat criticant a nosaltres durant 16 anys, no?
Està molt bé La Rebassada, us el recomano.
Se'n vagi tothom a cagar.
No, amb temes que a la generació que no és la nostra el tenen cada dia allà a sobre, per tant, el recomano. Queden dos més propostes i les movem a la setmana vinent. Jo us haig de deixar, macos. Una abraçada a tots.
Vinga.
Adéu, m'ho seguís.